Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Doncs ja passen 34 minuts de l'hora en punt, obrim aquest espai d'opinió, ja sabeu, com sempre, acompanyats d'alguna persona de Formentera que us comenta l'actualitat. I avui ho fa acompanyat d'en Pep Joan, que ha tornat d'unes merescudíssimes vacances. Pep, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo, com estem?
Bé, bé, espero que ben carregat d'energia caribenya, eh?
Sí, avui em fa falta d'energia.
Bé, bé. Bé, tu mateix, Pep, avui comptàvem amb Andreu Ferrer. Molt bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
Que el teníem ahir a la portada de la notícia sobre la nova exposició Joan Mari Cardona. Ell s'hi va passar juntament amb altres persones de Formentera a gaudir d'aquestes 50 imatges que commemoren el centenari del naixement de l'historiador i arxiver Joan Mari Cardona.
Exactament, Andreu, no sé si ens voldries comentar com va anar aquesta exposició, què et va aparèixer.
Bé, a veure, jo l'exposició la vaig anar a veure a Eivissa, a Campormany, perquè jo som una persona que molt relacionada amb don Joan. Vaig començar sent alumne seu l'any 1970 i a partir d'aquí mai es va interrompre la meva relació amb ell, i sobretot a partir d'un moment determinat pues, es va refermar, es va enfortir. No? Bé, és una exposició, com diu, 50 imatges, són fotografies seues i algunes ambientades a Formentera. Està bé, és una bona mostra de la seva vida.
Què hi podem trobar amb aquestes fotografies?
Pues mira, hi podem trobar fotografies d'ell de molt jovenet, de la seva família i de molts aspectes de la seva vida. Vull dir, fotografies d'ell caminant amb un grup de gent, fotografies d'ell a Formentera visitant gent, fotografies amb gent de la ràdio, perquè no oblidem que ell va ser director i fundador, diguem, a Eivissa de Ràdio Popular, l'única emissora de ràdio que hi havia en aquell moment a Eivissa i Formentera. Don Joan va ser una persona tremendament polifacètica. Ara, a vegades, sembla ser que es diu com si hagués set president de l'Institut d'Estudis Eivissencs i prou. No. Don Joan arriba a president de l'Institut perquè ja tenia una trajectòria darrere ell. Val? I, bueno, i és una mostra de tot això.
Molt bé, recordem que aquesta mostra estarà oberta fins a les 10 de gener, es podrà visitar els dimarts i dissabtes d'11 a 2.
Això mateix.
Molt bé, Andreu, no sé quin tema us portes avui. Doncs
pues bé, com que em vaig proposar, ja que enguany era centenari Mari Cardona, que cada dia faria un petit comentari o llegiria alguna cosa d'ell, aquest dia pensant i què puc buscar i què puc trobar, heu enllaçat amb que és un tema històric però d'actualitat, que avui és dia de Sant Francesc.
Exactament.
Val? I si bé no és festa, sí que hi ha moltes de botigues que tenen tancat. Supos que el fet de que sigui hivern s'ho poden permetre.
També ajuda això, sí.
I a partir d'aquí, pues, bueno, es podria fer, vull fer una reflexió, diguem, política, perquè Sant Francesc es festa un dia de cada X anys, perquè tenim, o sigui, el Consell de Formentera com ajuntament que és, perquè com a Consell no té possibilitat de fixar, de senyalar festes, com a ajuntament pot fixar dos festes anuals, dos festes locals. Val? Sant Jaume és una fixa i l'altre dia se'l van repartint Sant Francesc, Santa Maria i Sant Ferran. Llavors, clar, ens trobam que, baix del meu punt de vista, Sant Ferran, si és festa, molt bé, és un dia festiu a Silla, tot i que tinc els meus dubtes de que les botigues de Sant Ferran tanquin perquè ja estem en temporada turística. I Sant Francesc, que és en hivern i és en una data tranquil·la, pues, quan no és festa, hi ha botigues que decideixen tancar perquè el que volen és fer celebrar la festa del poble. Jo n'he parlat amb algun diputat des que hem tingut, de moment no m'han fet cas, però bé, l'Estatut d'Autonomia preveu que els consells podran fixar la seva diada, però si no tenen possibilitat de declarar dies festius, malament ho tenen per declarar una diada. És una declaració d'intencions.
Diguem que la diada s'entén com el dia de Sant Jaume, no?
El dia de Sant Jaume, exacte, però el dia de Sant Jaume en aquest cas s'ocupa com una festa local. A Eivissa, per exemple, el Consell d'Eivissa, la seva diada és el dia de Sant Siriac, El dia de Sant Ciriac es festa a Vila, es festa en el municipi de Vila. No hi ha altre municipi que tingui festa el dia de Sant Ciriac, que és el dia de la conquista. Bé, doncs, tenint en compte que l'Estatut d'Autonomia preveu que els consells podran fixar la seva diada, jo dic, home, doncs estaria bé que una de les festes que el govern balear pot fixar, que pot canviar respecte del primer calendari laboral que fixa Madrid, perquè no els pot canviar totes, però en pot canviar algunes. N'hi ha alguna que és intocable, la Constitució, altres com la Puríssima, que serà el dia 8, pues, concordat que tenen en la Santa Seu. Però algunes els toquen, i a Balears pues, mos toca fer festa, la mitjana festa de Pasco, el dia 1 de març, el dijous Sant a vegades, que són dies que no tenen tanta tradició. Pues, estaria molt bé que d'aquestes competències que té actualment el govern balear, si un dia es cedissin als ajuntaments per fixar la seva diada, pues, bueno, tindríem un dia més que seria d'acord a el que nosaltres celebrem.
Jo crec que un dia més de festa no crec que hi hagi molta gent que estigui en contra.
A veure, no seria un dia més de festa, seria poder-ne elegir un més en detriment d'un dels que ara mos venen fixats des de Mallorca.
Ah, vale, clar. Val? Però tu estaves parlant també de festes nacionals, no?
Bueno, és que anem a veure. El govern a Madrid fixa 12 fetges. D'aquestes 12 n'hi ha una sèrie que cada autonomia els pot canviar. Val? I els adequen, diguem, a lo seu. Bueno, pues seria que una d'aquestes que té potestat l'autonomia per canviar-la, pues que cedís en el Consell corresponent perquè el Consell pogués fixar, per exemple, la seva diada.
Clar, en aquest cas seria feina del diputat per Formentera demanar-ho al govern, veritat?
Exacte, ni més ni més. Jo n'he parlat amb algun, ja dic, de moment poc cas. I tot això pot venir una mica arrel de que avui, a Sant Francesc, i és el dia del poble, i Sant Francesc no va començar sent un sant de tradició a Formentera. Si analitzem una mica la història, l'any 1726, quan es posa la primera pedra per fer l'església de Sant Francesc, es fa una gran festa per celebrar que es posa la primera pedra d'aquell temple que donarà, diguem, donarà comoditat a tots els veïns d'aquesta zona. I es diu que estarà dedicada a Sant Francesc Xavier i Sant Ignasi de Loyola. Val? Jo exactament per què no ho sé, però pens, no som historiadors, som aficionats a la història, però no som historiadors. Per tant, en moltes de coses no tenc coneixements, tampoc sé on anar-ho a buscar. Jo pens que amb això hi va tenir relació directa amb Manuel de Samaniego i Jaca, que era bisbe de Tarragona, i que l'any 1726 ve Eivissa i Formentera. En aquell moment Eivissa i Formentera no tenien bisbat propi i depenien del bisbat o arquebisbat de Tarragona. Aquell senyor, que no sé si era jesuïta, però tenia moltes relacions amb jesuïtes, és molt possible que digués aquesta església l'heu de dedicar a Sant Francesc Xavier i Sant Ignasi de Loyola, que són els fundadors de la Companyia de Jesús. Val. Bé, en sus anys, clar, en el moment que tenim la parròquia dedicada, pues, el nom es troba amb més freqüència i d'alguna manera pues, agafa tradició i es va arrelant. Pues, fins ara, que ja dic que avui és el dia de Sant Francesc i si bé no és festa, hi ha moltes de botigues que tenen tancades i es celebrarà el dia de Sant Francesc.
Molt bé. I això de Sant Francesc, en Déu, que tu dius que es va posar aquest nom a l'Església, qui sap per aquest bisbe que va visitar Formentera, o que no va visitar, però va decidir...
Va estar a Eivissa i Formentera precisament aquell any, el 1726.
Ho dic perquè a Eivissa també hi ha Sant Francesc de ses Salines.
Sí, i... però no és Xavier.
Ah, d'acord. Això seria la diferència, no?
Sí, la diferència és aquesta. Sí.
Molt bé.
Sí, és que és curiós perquè a Formentera no hi va haver cap església que es dedicàs a sants des que tenien tradició. I els sants que tenien tradició pues, eren els de les festes d'estiu, que era quan en el camp no hi havia feina, i per això aquí es celebrava molt Sant Jaume, i es celebrava Sant Joan, i es celebrava Sant Pere, i es celebrava Santa Maria. Curiosament, no hi va haver cap església que es dedicàs a aquests sants. per exemple, a Sant Josep, que tenia una bona tradició, a Sant Francesc hi havia el camí de Sant Josep, no, perdona, Sant Antoni, que a Sant Francesc hi havia el camí de Sant Antoni, que anava, que era el camí vell que anava a la Sabina, molt abans de que es fes la carretera, i no es va dedicar mai. Curiosament, jo he sentit, i això d'aquí ho conto com a una anècdota, he sentit vells que deien que quan la guerra es va cremar una imatge de Sant Antoni de Pàdua, que hi havia a l'església de Sant Francesc, que venia de la capella de la Tanca Vella. I hi havia el camí de Sant Antoni. Això vol dir que Sant Antoni tenia una certa tradició. Però els desitjos dels bisbes i els desitjos de la població no solien anar pel mateix camí.
Mai. A vegades no van pel mateix camí, veritat?
No, normalment.
Molt bé, Andreu, molt interessant aquest apunt. No m'ho havia plantejat. Això que a vegades dones per fet coses que quan te les plantejes, però mira, veus, és, diguem, és història que tenen. Què més mos contes avui, Andreu?
Bé, seguint en lo de, Sant Francesc, ja que vaig dir que llegiria alguna cosa, l'any 1991, don Joan Maria Cardona va publicar un llibre, el 92 va ser, que es diu Els camins i les imatges de l'arxiduc que hi ha avui. És un llibre que li fa honor a ell, perquè ell era... Ell coneixia coses a partir de papers d'arxiu, però després ho volia conèixer in situ i volia patejar el terreny i ho volia veure. I es va agafar el que va escriure l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria quan va venir a Eivissa i a Formentera l'any 1600, l'any 1867 i l'any 1885, i va resseguir aquells camins i va apuntar-hi coses, no? I va comentar aquelles làmines de l'arxiduc des d'on estaven preses i va fer fotografies des de també des del lloc on estava agafada la làmina de dibuix, perquè clar, quan ve l'arxiduc la fotografia no existia. I curiosament, aquest llibre, tot i que ell era una persona que havia publicat un munt de llibres, no va tenir ningú que el publicàs directament, i ho va fer, sí que va tenir un ajut de la nostra important, però el va publicar a partir d'una subscripció popular. Hi va una sèrie de gent que es va apuntar. Bé. I jo volia assenyalar que l'arxiduc, quan ve a Formentera l'any 1867 i recorre tota l'illa, previsiblement, perquè no es veu massa clar, per lo poc que parla de la mola, no sabem si va acabar d'arribar. Però una visió de Formentera, de Sant Francesc, aquest poble que ara el veiem tan arreglat i ple de carrers per vianants, amb botigues obertes en l'estiu fins a les 12 de la nit i aquestes coses. Quan l'arxiduc ve a Formentera l'any 1867, parla des de la Sabina, diu, un terreny pla anava pujant suaument i poc després ja apareixia la figura de l'església de Sant Francesc Xavier. A ponent tenia dos molins de vent, que eren els de la Miranda, aquests que tenim aquí a prop, i cap a llevant se'n veia un altre no molt allunyat d'en Tauet, de Sant Ferran. Les aspes dels quals donaven al paisatge monòton i desolat un aire com fantasmagòric. En haver passat per uns camps tancats en parets de pedra seca, on es veien algunes figueres, es trobava a la dreta un pou d'aigua salabrosa. Després es passava per devora una vinyeta pròxima a una casa petita i baixa de coberta inclinada, tota voltada de figueres de pic, imatge clàssica, i s'arribava tot d'una a l'església parroquial de Sant Francesc Xavier, assentada damunt una elevació insignificant. O sigui, el paisatge no era molt... I segueix i diu, tot i que Sant Francesc Xavier era el nucli de població més important de l'illa, el 1860 només tenia unes 18 casetes al voltant de l'església, totes amb bufanoses figueres de pic aixecades entorn de la pelada i rocosa plaça de la Constitució, a la qual també es trobaven la casa de l'Ajuntament, que no era més que una barraca, i l'església parroquial. Els feligresos eren 861 al 1840, 879 al 1850 i 824 al 1860. És a dir, la població va anar baixant.
Anava minvant, sí.
Anava minvant, en aquest cas. I diu, el temple era una construcció blanca en forma de fortalesa, de terrat pla presidit per una espadanya, en la qual també hi havia la casa rectoral. Bé, diu que l'interior era senzillíssim, dos graons permetien arribar a l'altar major, tenia quatre capelles laterals, de vora l'entrada es trobava el cor, sostengut per una pilastra central, s'hi pujava per una escala de fusta. Des del cor es podia pujar a la terrassa de la casa rectoral, de vora l'espadanya, des de la qual es podia fruir d'unes magnífiques panoràmiques de s'Espalmador, s'Espardell, la costa d'Eivissa, el pla de Formentera, pla de camps tancats amb parets baixes de pedra seca i la part de llevant, que és més elevada.
Sí, ens transporta una imatge del poble molt diferent a la que coneixem actualment.
Realment aquella persona, a veure, no ens enganyem, Sagiduc Lluís Salvador era un noble austríac que va decidir venir a Balears, era una persona inquieta i un tant aventurera, i clar, una persona educada probablement a Viena, pues, traslladar-se a Formentera amb aquesta panoràmica devia ser un xoc important, perquè més endavant, a la segona visita que fa, diu que aquesta església de línies tan simples com de fortalesa recorda en certa manera un estil africà. Presenta un porxo davanter molt petit i té poques finestres, només la coneguda espadanya i la trista vocació del Calvari, de vora la porta, en la nua plaça de la Constitució, les casetes humils i miserables i la indiferent casa consistorial adossada al temple, rompen la monotonia d'un entorn erm i desolat. A la dreta del temple es veu un pou, en realitat és una cisterna, la cisterna del poble, impressió única de frescor dins un quadre de sequera i esterilitat generals.
Una visió molt desoladora, no?
Sí, però segurament era aquesta. Si mos miram el dibuix que va fer Sergi Duc, o va fer un dels seus acompanyants de l'església i la plaça de Sant Francesc, realment era pobre i era trist. I, a veure, i és una imatge que d'alguna manera jo he conegut, jo me'n record quan la plaça de l'església no estava ni asfaltada.
Claro, no fa tant d'això.
Això no fa tant, perquè jo soc molt jove encara.
Evidentment.
La plaça segurament es devia asfaltar cap a l'any prop dels 70, 60 i molts, penso.
Sí, hi ha bastantes fotografies en color, inclús que es veu la plaça i els cotxes aparcats davant l'església. Sí. En su bar centro, sí. I sa fonda i sí. Poques coses més.
Sí. I bueno, no hem arribat encara a l'hora. Això era el que tenia previst per avui. No sé si podríem encetar alguna cosa més.
Bueno, Andreu, si vols encetar algun text més que tinguis d'en Joan Maria Cardona...
Però no,
si vols...
no tinc res buscat en aquest moment i del llibre aquest em parla poc. Parla poc de Formentera. A veure, podríem seguir...
Bueno, estem aquí amb en Andreu Ferrer, que ens està fent... Ens estava explicant com era aquella Formentera, aquell Sant Francesc del 1800 i pico.
Sergi Duc, quan va de Sant Francesc a la Mola, el 1867, diu que un camí de dues hores de duració al llarg de tota l'illa anava de Sant Francesc vers les elevacions orientals de la Mola i arribava a la parròquia de la Mare Déu del Pilar, així anomenada en record i veneració de la imatge cèlebre venerada a Saragossa. Els feligresos de la parròquia eren 373 el 1840, 336 el 1850 i 490 el 1860. Aquí anaven per amunt, la població. De fet, la Mola tenia una densitat de població important, comparada amb aquí baix.
Més densitat de població a la Mola?
Sí. Supos que venia des de l'època en què estar a la Mola era més segur de cara en els atacs de possibles corsaris i pirates.
Més segur, i devien tenir més terres de conreu, també.
Sí. I després, quan ve el 1885, diu que eren necessàries poc més de 3 hores per anar de Sant Francesc i Xavier a la Mola, pel camí que corria al llarg de tota l'illa, de ponent a llevant. La parròquia de la Mare Déu del Pilar, fundada el 1785, es va construir a instància dels pobladors de l'Altiplà abans d'aquella data, però no s'acabà del tot fins l'any 1794. La feligresia era de 565 persones el 1885. L'església, de forma rectangular i coberta plana, era situada quasi al centre de l'Altiplà de la Mola. L'aspecte exterior era molt senzill i tenia davant un porxo espaiós. L'espadanya s'havia construït damunt la porta. El retaule major, sense mèrits artístics, tenia al centre la imatge titulada la Mare de Déu del Pilar, la dreta i esquerra, respectivament, les de Sant Joaquim i Santa Anna, totes de fusta tallada. Més amunt es veia el davallament de la creu en pintura. Al mur dret del presbiteri, a la porta, es trobaven les dues capelles del Sant Crist i Sant Vicent Ferrer. L'altre mur en tenia tres, de la Mare de Déu del Rosari, la Mare de Déu del Carme i el Baptisteri, on es veia una imatge petita de Sant Vicent Ferrer que sortia en les processons. La casa del rector, adossada al mur de tramuntana, tenia planta baixa i pis. I va parlant de la Mola, que tenia una part considerable de terres cobertes de boscos, de pins bords i sabines, la majoria de cases i hisendes, que eren l'altiplà, i d'altres a sa pujada i s'esclotades. Una finca extensíssima era sa Taleassa, i en Pala, perquè diu que la casa principal de la qual els anys 1807-1808, els astrònoms Francesc Biot i Aragó i els espanyols Xeix i Rodríguez varen posar un vèrtex de la cadena de triangles de la prolongació en territori espanyol del meridià de Dunkerque.
Exactament, això està a sa part alta de sa Taleassa, just prop de sa torre.
Com a signe del vèrtex fou posada una creu de ferro per Biot, la qual encara es podia veure ben conservada, és a dir, el 1885, A la mateixa casa residia Ibáñez, el 1868, quan feia treballs de la triangulació geodèsica a les Balears, i va construir-hi una pilastra de més de 4 metres d'altura, acabada amb una inscripció Meridiano de Dunkerque, 1807 i 1868, mapa Espanya. I acaba dient que sa Taleassa, d'una família Mayans, era la millor casa i la hisenda més gran de tota la Mola. El propietari, Bartomeu Mayans i Ferrer, que ja no era quan hi anava Biot, havia assolit els 90 anys d'edat el 1885.
Pot ser que aquesta casa ve ser també la residència d'un mossenya del Pilar, també de la Mola?
Bueno, de Can Taleassa, a Can Taleassa hi va néixer un capellà.
Exactament.
Un capellà que no va estar aquí, que jo sàpiga, que era capellà castrense, era capellà militar. Però, de fet, es havia fet una casa per venir-hi a viure quan es retirés i no hi va poder venir a viure perquè es va morir a Barcelona.
Es va retirar antes de temps.
Sí.
Molt bé, Andreu, pues, si vols deixem aquí aquest repàs històric, no? Aquest imaginari que mos has duit aquí a Ràdio Illa avui. Moltes gràcies.
Home, jo crec que és interessant i m'imagino que molta de gent no ho coneix i bueno, llegir sa visió d'un personatge com Seixiduc, que alguns deien que va ser el primer turista, però realment era un turista... Un turista com a mi m'agradaria que fossin els turistes interessats, viatger, no? Interessats en els llocs que viatjaven i on es fixaven en les coses i ho escrivien. Però és interessant veure la visió de fa 150 i molts anys.
És molt interessant, sí. Montnam, si et pareix, amb una cançó d'Uc, la carta que m'enviares.
Perfecte.
Jo crec que mos quadra avui.
Sí, molt bé.
Andreu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins una altra.
Ai, amor meu estimada, canalai, canalai, ai, ai, jo n'hi he fet una cançó, com a li trinquin, com a li tro, jo n'hi he fet una cançó. I encara no l'hi cantada, canalai, canalai, ai, ai, per no tenir ocasió, com a li trinquin, com a li tro, per no tenir ocasió. I a nit ocasió em dones, canalai, canalai, ai, ai, que puc estar vora tu, com a li trinquin, com a li tru, que puc estar vora tu. Creu-te que me n'he folgat, canalai, canalai, ai, ai, ja ho coneixeràs amb jo, com a li trinquin, com a li tru, ja ho coneixeràs amb jo. Vull fer-te una pregunta, canalai, canalai, ai, ai, i m'has de dir sí o no, com a li trinquin, com a li tro, i m'has de dir sí o no. Sa carta que m'enviares, canalai, canalai, ai, ai, pas dia d'ascensió, com a li trinquin, com a li tro, pas dia d'ascensió. M'has de dir si tu bastares, canalai, canalai, ai, ai, sa que et vaig enviar jo, com a li trinquin, com a li tro, sa que et vaig enviar jo. Que no m'hagués
equivocat, canalai, canalai, ai, ai, posant-se direcció, com a li trim, trim, com a li tro, posant-se direcció. Aquest meu sabrau és poc llarg, canalai, canalai, ai, ai, no ho passeu estrany ningú, com a li trim, trim, com a li tro, no ho passeu estrany ningú. Que veus a sa poca edat, canalai, canalai, ai, ai, i és tenir poca vivó, com a li trintin, com a li tro, i és tenir poca vivó. Sa cançó ja està acabada, canalai, canalai, ai, ai, ja li som a s'espigó, com a li trim, trim, com a li tro.